Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement.
L'Iran confirma la mort del seu líder suprem, Ali Khamenei, de 86 anys, i promet una gran operació militar com a venjança.
La gran nació de l'Iran està de dol. L'ànima exaltada del líder de la gran nació de l'Iran i la vanguarda de l'Umma islàmica, Sa Eminència, l'imam Khamenei, en veure el dolç nèctar del martiri en el beneït mes del Ramadà, ha ascendit al regne més alt.
D'aquesta manera, l'Iran ha confirmat el que en unes instàncies havien apuntat ja primer Donald Trump i després també Benjamin Netanyahu. I ara què? És la pregunta. El règim dels ayatolars s'acaba? Quina serà la venjança de l'Iran? Quant temps durarà aquesta nova guerra? Benjamin Netanyahu i Donald Trump, l'home que somiava amb el Nobel de la Pau, han decidit canviar el mapa mundi. Sembla que se n'estan sortint. Qui en pagarà les conseqüències? No podem dir que el president dels Estats Units no ens avisés quan va canviar el nom del Departament de Defensa per Departament de Guerra. Nou i dos minuts. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim molta gent, els habituals Oriol Marc i Núria Oriols. Bon dia, bona hora a tots dos. Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bon
dia. Hola, bon dia.
També ens acompanya el Sergi Roca, el cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, que deu haver dormit poc. Sergi, què tal, com estàs?
Hem dormit poquet, però aquí estem. Bon
I també dia. Tenim el Gabriel Garrum, ell és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Gabriel, què tal, bon dia.
Què tal, bon dia.
S'incorpora també la Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB, experta en la Unió Europea, i també farem una ronda de connexions. Començarem pel als Estats Units, de seguida també Jerusalem, als Estats Units, Oriol Serra, Washington. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Les teves 3 de la matinada, per tant t'agraeixo també, Oriol, que et puguem saludar en directe a aquesta hora. Oriol, què ha dit Donald Trump a la seva última compareixença?
Bé, més que compareixença, el que hem vist és novament una piulada que ha fet a través de la seva xarxa de Truth Social i que té molt a veure amb el que tu ara mateix explicaves, és a dir, és aquesta reacció al que podríem dir amenaça de l'Iran. Ha dit que val més que no ataquin amb la duresa anunciada, perquè si ho fan els atacarem, ha dit, amb una força mai vista abans. I això doncs va directament relacionat amb aquesta operació Fúria Èpica que tot just acaba de començar, perquè ell mateix anunciat que els bombardejos, ha dit, molt durs, continuaran durant tota la setmana. Per tant, això va per llarg i Donald Trump, doncs, volia el Nobel, deia que havia acabat amb 8 guerres, però n'acaba de començar una.
De tot el que ha anat fent Donald Trump aquestes últimes hores, perquè sembla també bastant pactat que en un primer moment, ahir al vespre, va sortir Benjamin Netanyahu insinuant la mort de l'ayatolà, el líder suprem Ali Khamenei, després ha estat Donald Trump, ja més de matinada, que ha dit que Ali Khamenei era mort, i finalment ho hem constatat també quan l'Iran ha reconegut que el seu líder suprem havia mort. Aquesta coreografia, suposo que també pactada amb Israel, de Netanyahu. Tu ho insinues, jo ho confirmo, i després l'Iran, si li ve de gust, ja reconeixerà si el seu líder suprem ja és història.
Sí, d'alguna manera doncs, és una mica l'anunci de la presa, no?, que han aconseguit. A mi em recorda força el que va passar, doncs mira, avui fa tot just 2 mesos, o demà, vaja, perquè quan es va capturar Maduro, doncs també va ser una mica el mateix, no?, anunciem la presa. I en aquest cas, doncs, evidentment, el líder Ali Khamenei doncs, és la gran presa d'aquest atac contra l'Iran, i com ho anunciava Trump, doncs són paraules que estan triades, evidentment, doncs, a consciència. Ha dit que era una de les persones més dolentes de la història, ha dit que s'ha fet justícia pels iranians i també pels nord-americans i per tots aquells països que d'alguna manera havien estat víctimes de les atrocitats del règim dels ayatolars. però heu de pensar que a Trump se li estan complicant les coses també a nivell domèstic. Això no ho podem oblidar. El front domèstic és important. Ahir vam veure manifestacions repartides per tota la geografia dels Estats Units, a les ciutats, sobretot. Unes manifestacions que també es van veure aquí a Washington. S'hi veien banderes palestines, però sobretot s'hi veien pancartes en contra de la guerra. No volem una nova guerra a l'Iran. I, a més, doncs, també tindrà problemes quan arribi aquí a Washington, perquè recordem-ho que ell ho està monitoritzant tot des de Mar-a-Lago, des de la seva casa de cap de setmana a Florida, això és a Miami, i per tant, doncs, quan aterri a Washington, aquesta nit probablement, doncs, ja es començarà a trobar amb els primers congressistes que, de fet, cada cop són més, que li retreuen haver actuat amb il·legalitat per no haver informat el Congrés dels Estats Units sobre aquesta operació militar. Exactament el mateix que va passar també el dia de l'atac a Venezuela. I, per tant, doncs, un Donald Trump i el seu departament de guerra, amb Pete Hegseth al capdavant, que continuen anant, doncs, amb la seva agenda i que, d'alguna manera, doncs, també, doncs, miren d'estar en el centre del focus d'atenció i deixar, doncs, en un segon pla aquests problemes domèstics que té Trump, des de l'ICE, forces anti-immigració que semblen, doncs, forces paramilitars, el cas de Groenlàndia, també un fracàs, i sobretot l'escàndol d'Epstein, que cada cop sembla que s'acosta més al propi Trump, que és el nom que apareix més en aquests milions de documents de l'escàndol de pederàstia i tràfic sexual, que és el cas Epstein.
Molt important això que explica l'Oriol Serra des de Washington en directe. La Carme Colomina és investigadora del CIDOB i té molt apamat el perfil de Donald Trump i també el paper que pot jugar a Europa de moment secundari en aquest nou conflicte. L'Oriol està posant uns elements damunt la taula. Intentem justificar per què Trump, finalment, després d'aquest ultimàtum de 10 dies, ha pres aquesta decisió. Carme, diries que s'ha deixat arrossegar també per aquesta deriva expansionista de Netanyahu, d'alguna manera, i Israel i els Estats Units finalment han perpetrat allò que anaven amenaçant?
Sí, és difícil pensar que és el que hi ha darrere la imprevisibilitat de Trump i la seva racionalitat, però sí que crec que hi ha dos factors. Un, ja l'apuntava l'Oriol ara, que és el cas Epstein i com s'ha anat encerclant, diguem, la figura del president davant els casos que van sortint i els documents que s'han ara revelat, però també la pressió d'Israel, la capacitat que té Israel en aquests moments de pressió, d'influència sobre aquesta administració nord-americana i sobre Trump, exactament, és enorme, fins al punt que jo crec que no sé fins a quin punt ha calculat bé Trump els costos d'aquesta operació, primer, pel que suposa de divisió interna en el moviment MAGA, perquè Trump arriba al poder amb una part dels republicans convençuts que ell és un pacifista, i aquesta és la visió que ell intenta vendre durant el seu primer any. Això és una línia interna, una escletxa que ara s'amplia. L'altra, i també l'apuntava ara fa un moment l'Oriol, com Trump ha governat amb el menyspreu del Congrés en un any on hi ha eleccions de mig mandat, on s'han de renovar càrrecs, i això fa que fins i tot Congrés racistes republicans comencin a estar també allunyant-se en aquests moments del president, i això jo crec que amplia l'ombra que ja pesa darrerament sobre les eleccions de mig mandat als Estats Units. I tercer, perquè moltes de les decisions que ha pres Trump en aquests últims mesos, sobretot també l'operació a Venezuela, tenien molt a veure amb mantenir el preu del petroli baix. Perquè l'altre gran tema de discussió, precisament en campanya i en la percepció dels ciutadans nord-americans, és el cost del nivell de vida, no? La inflació. I ell ha centrat tota la seva estratègia, fins i tot, com deia l'operació a Venezuela, en poder mantenir el preu del petroli baix, i el que fa precisament aquesta guerra directa a Iran és augmentar el preu del petroli, començar a plantejar encara més dubtes sobre què passarà a l'estret d'Hormuz, quan durarà, quina imprevisibilitat això porta també precisament en el subministrament.
Oriol, per tancar tot aquest capítol Trump, que he d'anar cap a Jerusalem, aquesta intervenció a l'Iran per part dels Estats Units, quin grau d'aprovació té entre la població americana?
Doncs és un grau d'aprovació més aviat baix. Ara ho deia la Carme, hi ha divisió en el propi moviment MAGA, doncs no cal pensar com està el suport, el nivell de suport entre les files demòcrates. Per tant, és un suport molt baix. A més, els Estats Units es veuen entrant ara en una guerra que pot anar per llarg. Penseu que el desplegament militar actual amb l'Iran és el més gran des del 2003, quan hi va haver la invasió de l'Iraq. Per tant, no diré que això sigui ara un Vietnam, però sí que serà un nou Iraq. I, per tant, la despesa militar que es farà, o que ja s'està fent, és abismal. Un suport molt baix i que li podria sortir molt car de cara doncs, a aquestes eleccions de mitja legislatura del novembre. Encara queda molt de temps per les eleccions, però ara mateix Trump es pot haver posat en un veritable jardí.
I veurem quines són les represàlies de l'Iran, tenint en compte ahir que tan bon punt Trump va anunciar aquest atac cap a l'Iran, plantejava ja que molt probablement hi hauria víctimes nord-americanes i que assumia aquest fet. Veurem cap on van aquestes represàlies. De moment la resposta sí que s'han atacat bases nord-americanes, però em plantejava també a primera hora si hem de fer servir la paraula guerra ja o no, tenint en compte que estem parlant d'un foc creuat, si no és una guerra molt s'hi comença a semblar.
Doncs sí, jo crec que és una nova guerra. És una nova guerra, insisteixo, que fa 4 dies encara estava reclamant el Premi Nobel de la Pau, que al final li van acabar regalant d'una manera doncs, molt irònica, i el que ha fet ara és començar una guerra quan ell justament era qui havia anunciat, qui havia promès que no s'hi posaria. Hi ha hemeroteca de Trump retraient a Biden que no sabia negociar amb l'Iran i que acabaria provocant la guerra, i al final ha estat ell doncs, qui la protagonitzarà. És un món de contradiccions, és un món de... Avui em llevo pensant una cosa i demà una altra, perquè el vent bufa en una altra direcció. És imprevisible, ja ho deia ara la Carme, és un personatge que la seva política, doncs, diguéssim que està sobretot influenciada pel seu narcisisme i per la seva necessitat de sempre aconseguir el que ell vol. Un nen petit de gairebé 80 anys.
A punt de 80 anys, efectivament. A les portes d'aquest 80 aniversari, que coincideix amb els 250 anys de la Fundació dels Estats Units, i, de fet, estan preparant també una desfilada militar a l'estil coreà, xinès, rus, digue-li com vulguis. Però vull dir que farà coincidir el seu aniversari també amb els 250 anys, el dia 4 de juliol, no?
Ho té tot, ho té tot.
Perquè el tram és de finals del mes de juny, crec, no?
Sí, a més té el Mundial de Futbol, també, ja presumeix també dels Jocs Olímpics de Los Angeles, que està molt, molt cofoi perquè ha aconseguit que es facin dins del seu mandat. Per tant, de moments, pel seu protagonisme i el seu lluïment, no en faltaran. Ara podríem entrar en el terreny, que és un tema a banda, d'edificis o instal·lacions que han estat rebatejades amb el seu nom. Per tant, és un no parar i en fi, és un tema d'anàlisi, jo diria que psicològic, no?
Mm-hmm. Oriol Serra, et deixem descansar unes hores. Moltes gràcies, una abraçada, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Ens hem centrat en aquests primers minuts amb Donald Trump, però la notícia, sens dubte, del dia és la mort del líder suprem Ali Khamenei, el líder dels ayatolars, i que, finalment sí, doncs, ha estat un objectiu militar que han pogut assolir Israel i els Estats Units. Des de Jerusalem, ben d'hora i havent dormit molt poc, Jordi Brascó, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Situació a aquesta hora on et trobes i com heu passat la nit també aquestes sirenes, suposo que no han deixat de sonar.
Mira, acabo de rebre l'alerta que m'avisa que és possible que sonin les sirenes altra vegada. Per tant, si sonen, amb aquestes connexions que portem, Roger, des d'ahir, que sempre ens interrompen, doncs res, ja baixarem junts al búnquer i així també us explico una mica l'ambient que s'hi respira. Però sí, com dius, ha sigut una nit de no dormir, amb sirenes, intercepcions, et diria que cada hora i mitja, més o menys, i et diria que la gent ja comença a estar-ne farta, si més no, a l'hora de seguir els protocols, perquè les últimes dues vegades que he baixat al búnquer hi he baixat jo sol.
Escolta'm, quina és la previsió d'aquestes properes hores? No sé si tu exactament on ets ara.
A Jerusalem, on
però,
tenim...
Però a la feina o a casa t'has quedat?
Ah, no, és que l'oficina amb la que tenim aquí està a Jerusalem Est. Jerusalem Est és una zona que està molt menys protegida perquè fa sistemes de búnquers i refugis públics, i aleshores ja teníem activat un protocol que si començava la guerra ens instal·laríem a casa meva, que està ben a tocar de Jerusalem Est, però a Jerusalem Oest, i per tant ja té un búnquer, que és aquest búnquer comunitari al que anem baixant doncs, cada dos per tres. Aleshores ens hem instal·lat aquí, de moment, durant aquests primers dos o tres dies d'emergència, i suposo que ja buscarem una altra alternativa, una altra solució més a mig termini, sobretot tenint en compte això, que no sembla que hagi de ser un conflicte, una guerra, un foc creuat que duri poc. Mm.
Quin és el missatge que ha donat Benjamin Netanyahu als seus conciutadans, tenint en compte que l'Iran és l'amic etern d'Israel i que aquesta política expansionista forma part també de la part més ultradretana del govern israelià, que pressiona Netanyahu precisament perquè doncs, dugués a terme una acció d'aquesta mena?
Doncs, mira, és força curiós perquè Benjamin Netanyahu no ha sortit a parlar en públic, tampoc ha piulat res a xarxes des de l'anunci de la mort de Khamenei. Per tant, l'última vegada que el primer ministre israelià es va dirigir a la seva població va ser quan precisament va deixar caure la possibilitat que Khamenei no estigués en vida. Tot fa pensar que semblava que estava tot muntat, no?, perquè fos finalment Trump qui s'endugués, qui es pengés la medalla de l'anunci. Qui sí que ha parlat és el ministre de Defensa, Israel Katz, que ha celebrat la mort de Khamenei i l'ha definit com un acte de justícia, que això va molt en la línia del que sempre s'ha comentat aquí a Israel, no?, aquesta circumstància, aquesta manera de parlar del règim iranià i en concret de Khamenei, a qui han personificat sempre com el mal i com la persona més perillosa, el gran enemic que no podien permetre que continués amenaçant Israel. Mm-hmm.
Gabriel Garrum, com ho veus?
Doncs aquest cop és molt més profund que, per exemple, els 12 dies que va haver-hi d'hostilitats, si no recordo malament, l'estiu passat. És més profund no només perquè ha mort Ali Khamenei, sinó també perquè Iran ha decidit fer un moviment que és diferent de l'últim cop, que és regionalitzar els costos. I aquest acte de regionalitzar els costos, de no només atacar bases americanes, sinó també, encara que sigui amb menor proporció o menor força, que caiguin missils a altres llocs del Golf, sobretot, doncs això eleva, òbviament, el risc, ja no només d'una guerra, que, com deies abans, té totes les característiques per ser considerat com a tal, sinó també una guerra, llarga, perquè si la idea és un canvi de règim o intentar coordinar la idea d'un canvi de règim amb una sublevació interna i això ho fas a través de bombardejos, necessites una campanya llarga, és a dir, no té cap sentit aquesta estratègia d'escapçar el règim i després creure que no, hi haurà un canvi orgànic. Això és segurament en molts casos política ficció, sinó també perquè en el moment en el qual regionalitzes aquests costos ja comencem a trobar altres actors involucrats en tot això. És interessant veure aquí com està reaccionant el Consell de Cooperació del Golf, sobretot com l'Aràbia Saudita, en aquest cas, no? Hi havia una espècie de retrobada diplomàtica amb Iran en els últims anys. Això ha desaparegut. Només cal veure els speech que han donat líders de l'Aràbia Saudita. I és molt interessant el cas d'Oman, perquè si us hi fixeu, arriba aquesta ofensiva en un moment en què el propi ministre d'Exteriors d'Oman argumenta que les negociacions diplomàtiques estan anant bé, que s'està a prop d'un acord i que, per tant, aquesta via diplomàtica, aquesta via de negociació col·lectiva, doncs és la via a seguir. Òbviament, tot això ho escapça. Mm.
Passant 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Com expliquem, la notícia del dia és que l'Iran ha confirmat la mort del seu líder suprem, l'ayatolà Ali Khamenei. L'Iran també ha confirmat la mort del cap de l'Estat Major i del ministre de Defensa i la de diversos alts càrrecs del règim iranià. El comandament en cap de la Guàrdia Revolucionària i el secretari del Consell de Defensa. La mitja d'una roja assegura que hi ha 200 morts i 700 ferits al país. Trump ha advertit aquesta matinada que si l'Iran compleix amb les seves amenaces d'atacar amb força, els Estats Units replicaran encara amb més contundència. I la pregunta és, Khamenei va deixar preparada la seva successió? Doncs bé, segons les autoritats iranianes, el procés de transició comença avui mateix i amenaça la possible insurgència. Ali Larijani, cap de seguretat iranià, deia això.
A l'Iran, properament es formarà un consell de lideratge temporal, interí. Aquesta situació serà així fins que s'esculli el proper líder i, per tant, el successor de Khamenei.
Escenari incert un cop l'Iran ha perdut el seu líder suprem. Sergi Roca, de què hem d'estar pendents? Què pot passar dins de l'Iran ara mateix, tenint en compte que tenim tan poca informació perquè les comunicacions estan absolutament tancades i barrades?
Sí, a veure, hi ha un Consell de Transició, ara que s'han posat amb Pezeshkian al capdavant, amb membres de la Guàrdia Revolucionària, evidentment els que estan vius i que han sobreviscut aquest atac, aquesta reunió on hi havia Ali Khamenei i molts altres els comandaments d'aquesta Guàrdia Revolucionària, de tota aquesta arquitectura enorme, i no ho podem oblidar això, estem parlant d'una arquitectura, d'un múscul immens a nivell en totes les capes de la societat iraniana i amb una capacitat demostradíssima de resposta, malgrat que Ali Khamenei ahir a primera hora ja segurament era una de les víctimes mortals, no ho hem sabut fins ahir la nit, però era una de les víctimes, per tant ja s'havia escapçat la cúpula del règim, però ell mateix ja des dels atacs del juny, des de la guerra dels 12 dies, hi va haver pel que sabem, un punt d'inflexió, que és obvi, si hi ha una guerra, si hi ha unes conseqüències per a la població, perquè hi va haver més de 1.000 morts, doncs aquí ha de passar alguna cosa, s'ha d'activar alguna cosa, i ja llavors, al llarg de l'estiu, a l'agost, si no m'equivoco, ja hi va haver aquests canvis que van situar Ali Larijani doncs, més amunt en aquest organigrama. No? Ali Larijani, ja veurem, és un home amb molt de pes dins de l'Iran, amb molta trajectòria, més que pes, perquè el seu pes ha anat evolucionant, perquè estem parlant d'algú format a la Guàrdia Revolucionària, però en el cos de la Guàrdia Revolucionària, però que després va passar més cap a la més reformista, propera a Khatami, que és el nom així amb més esperances de reformisme que hi ha hagut a l'Iran els últims temps, però que després també aspirava a succeir Ibrahim Raisi, el president que va morir en un accident d'helicòpter. El van frenar, no el van deixar passar en el filtre, i tot i així, i per què no el van deixar passar? Pels recels al seu voltant d'aquest reformisme, i tot i així, doncs, després ha passat a tenir un pes en els últims mesos. Potser es diu per la seva més sensibilitat amb la societat, que això també s'ha començat a valorar, però ja veurem si acaba sent la figura doncs que té més pes en aquest organigrama, i també fins a quin punt la pressió exterior, aquesta pressió brutal que s'ha demostrat tant dels Estats Units com d'Israel, doncs acaba condicionant doncs qualsevol acció que prenguin les noves autoritats, podem dir-ho així, noves autoritats de l'Iran.
A Teheran, per les informacions amb comptagotes que van arribant, milers de persones han sortit a retre homenatge a Khamenei, segons informen periodistes de l'agència France Press. Però també molts altres han sortit a celebrar la mort del líder suprem. Com hem anat explicant, la Unió Europea ha convocat d'urgència una reunió amb els 27 ambaixadors que tots els països comunitaris tenen a Brussel·les, i la presidenta de la comissió activa per demà el seu comitè de seguretat. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, s'ha quedat bastant sol, la veritat, condemnant l'atac dels Estats Units, ha estat dels més contundents a nivell europeu. Sánchez ha carregat contra el règim islamista, però, de totes maneres, ha dit que el que han perpetrat Israel i els Estats Units està fora de qualsevol norma.
¿Cómo es posible que se pueda intervenir, como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin un previo debate, sin haber explicado efectivamente cuáles son los argumentos y las razones para poder hacerlo. Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos al régimen iraní.
Aquestes declaracions de Pedro Sánchez enmig d'aquesta gala als Premis Goya, la Catifa Vermella, aquest era el context també i per això aquest nivell de soroll de fons. A veure, hem de tornar cap a Brussel·les? No, Brussel·les no, perdoneu, tinc una confusió considerable. Jerusalem, Jordi Brascó, què està passant?
Saps que t'havia promès que t'explicaria com baixar amb el búnquer si sonen les sirenes? Doncs res, han acabat sonant. Mira, ara segurament deus haver sentit una intercepció de fons, si més no, aquí s'ha sentit. Estem entrant al búnquer, que potser es perd una mica la connexió. És un búnquer que, com explico, és comunitari, un edifici de 8 apartaments, i ara mateix 10 cadires de plàstic preparades per seure, i hi ha... és veritat que els israelians, good morning, els israelians tenen aquesta instrucció molt clara de saber com comportar-se cada vegada que sonen les sirenes, però jo el que estic sentint, mira, una altra intercepció, el que estic veient és que la confiança és absolutament total amb el sistema antiaeri israelià. Insistim, fins ara només s'ha reportat una caiguda ahir a la nit en zones poblades. I, vaja, t'asseguro que els veïns a l'edifici hi són. El que no estan fent és baixar. Mira, ara baixa un altre.
És a dir, la gent està tranquil·la malgrat tot aquest escenari. Interessantíssim també aquest moment que hem viscut, malgrat alguns problemes de connexió que hi apuntaves, però és l'entrada del Jordi Brascó al búnquer després de que l'avisessin amb aquesta mena d'esalert que ahir també ens va retratar, que van rebent tota la població que es troba a Israel. I, mica en mica, entenc, Jordi, que van arribant aquests veïns amb aquest búnquer amb 10 cadires, eh?
Si et soc sincer, no crec que en vingui cap altre, eh? Perquè...
És a dir, no obeeixen l'ES Alert, com si diguem, eh?
L'ES Alert el que fa és indicar-te que estiguis pendent per si sonen les sirenes, d'alguna manera. És com el preavís. El que t'envia al búnquer, d'alguna manera, són les sirenes que tu no sents pel mòbil, sinó que les sents pel carrer, pels altaveus. I clar, des del moment en què sonen les sirenes fins que tu vas al búnquer, se suposa que ha de passar... un minut i mig com a màxim, perquè això ha de ser ràpid. I és el que et dic, només ha baixat una veïna, n'hi havia una altra que ja hi era, i no crec que baixi ningú més, la veritat.
No sé si és una pregunta massa tècnica, Jordi, però com funciona aquest sistema de defensa israelià, aquest sistema de defensa aeri, i aquestes intercepcions que ara apuntes que anaves sentint, com ens ho hem d'imaginar?
Doncs imagineu-vos un sistema de míssils preparats per ser llançats per impactar directament contra el míssil iranià que està entrant a l'espai aeri israelià. És a dir, perquè ens entenguem, un míssil kamikaze que el que fa és impactar contra el míssil enemic i evita que caigui, que impacti directament provocant una onada expansiva i una situació amb moltes més possibilitats de mort. De fet, aquí a Jerusalem, sobretot ens envien els búnquers no perquè els míssils hagin d'anar dirigits cap aquí, és el que expliquem sempre, que aquí, tenint en compte que hi ha la mesquita de l'Aqsa, que és el tercer punt més important per als musulmans, se suposa, això sempre m'he de posar entre totes les cometes, però se suposa que els míssils mai aniran dirigits cap aquí, sinó que aniran dirigits cap a Tel Aviv o cap a Haifa. Què passa? Que com que sí que es produeixen intercepcions sobre el cel de Jerusalem, el que sí que pot passar és que caigui metralla, restes, que caigui... Vaja, el míssil que acaba de ser destrossat, doncs les parts que caiguin a sobre de la ciutat, i això és igualment perillós. És obvi que no és tan perillós com l'impacte directe d'un míssil amb tota la velocitat, però també és molt perillós. De fet, ahir a Tel Aviv, la primera persona ferida de gravetat va ser precisament per això, per la caiguda de metralla. Perquè et facis una idea, crec que, si no recordo malament, va caure en el pis 20è i la metralla va travessar 3 pisos fins a aturar-se en el pis 17è. Per tant, no és que siguin trossos molt petits, ni molt menys. Hem de pensar que són porcions de míssils ben grosses.
Meravellosa narració i explicació del Jordi Brascó de com funciona aquesta defensa aèria israeliana. Entenc que aquests míssils iranians que està podent repel·lir la defensa israeliana van dirigits a Tel Aviv, exactament, a Jerusalem. També n'ha arribat algun?
No, sincerament, jo crec que aquí a Jerusalem es fa difícil de dir, perquè al final el que el sistema de defensa de protecció civil, millor dit, aquí a Israel, no t'especifica on cauen els míssils. El que t'especifica és les zones que se'ls demana a la gent que se'n vagi a protegir-se als búnkers. Les caigudes exactes dels míssils no s'acostumen a fer quasi mai públiques per no donar pistes a l'enemic. I, de fet, als periodistes se'ns demana que quan anem a zones on tenim la intuïció que sabem que ha caigut un míssil, que mai donem el punt exacte d'on ha caigut per no donar pistes a l'enemic.
Mm-hmm. Jordi Brascó, fantàstic, moltes gràcies, una abraçada, fins ara.
Que vagi molt bé.
9:45 del matí. Qui pensi que tota aquesta història a l'Iran no va amb ell, segurament està bastant equivocat. Conseqüències directament econòmiques. L'Iran és un dels principals productors de petroli i controla l'estret d'Hormuz, un punt clau pel comerç marítim internacional. Per aquí circulen els petroliers que transporten el 20% del cru que es consumeix arreu del món. Teheran amenaça de bloquejar aquesta artèria comercial i alguns experts apunten que això, d'aquí molt pocs dies, no encara demà dilluns, però d'aquí una setmana, es traduirà ja amb el preu del petroli. Per tant, omplir el dipòsit del cotxe segur que serà més car d'aquí una setmana. I afectacions immediates ja des d'ahir mateix a diversos aeroports. S'ha tancat l'espai aeri d'Israel, l'Iraq, l'Iran, Kuwait, Bahrein, Qatar. Això ha provocat que diversos aeroports, com el de Dubai, que és el que té més trànsit a tot el món, hagi deixat d'operar, amb el que implica d'anades i tornades i gent que s'ha quedat penjada, catalans per tot el món que havia de fer escala a Dubai i que ha de buscar una altra manera per tornar a casa. Iberia ha suspès els vols diaris Madrid-Tel Aviv i Madrid-Doha. Fins al dia 10 de març era Europa els que tenia previstos per diumenge i dilluns cap a Tel Aviv. A més, una gran part de companyies han anul·lat també els vols cap a altres destinacions d'aquestes zones. El cas, per exemple, d'Air France, British Airways, Swiss i Turkish Airlines. Pel que fa a les sortides des de l'aeroport del Prat, aquest dissabte s'han cancel·lat alguns vols amb destinació a Tel Aviv, Abu Dhabi i Doha. Oriol Marc, a veure, va, digue-hi la teva, perquè encara no t'he deixat ni dir bon dia, pràcticament.
No, a veure, ells en saben molt més que jo, per tant, aniré molt curt. A mi m'interessa, sobretot, tornar al que deia l'Oriol Serra al principi, quan Donald Trump arriba a la presidència dels Estats Units, promet una presidència molt menys intervencionista arreu del món. El moviment MAGA és essencialment aïllacionista. Ell es postula com a premi Nobel de la Pau, ell diu que ha aturat unes quantes guerres, malgrat que podríem dir que ha encetat més conflictes que no pas guerres ha aturat, i hem vist que en aquest principi d'any ha encetat dues guerres, una que ja està pràcticament enllestida amb el derrocament de Nicolás Maduro, i una altra que està en marxa a l'Iran, i ho ha fet sense passar pel Congrés, i sobretot, que aquí és on anava el meu argument, els neoconservadors de principis dels 2000, quan havien de, en teoria, entre cometes, exportar la democràcia, el que feien era intervenir en un país com l'Iraq, que sí, hi havia una persona com Saddam Hussein, que podríem dir que no era un exemple de comportament en clau occidental, ni molt menys, però se'l va encarregar pel petroli, però hi havia una pàtina de anem a evangelitzar amb democràcia a l'Orient Mitjà, i en aquest cas, aquestes justificacions ja no hi són, és carregar-se un règim per carregar-se'l, perquè no pensa com tu, perquè consideres que és una amenaça i perquè estàs seguint un dels teus fidels més acrítics com Israel a ajudar-lo en un dels seus objectius, que és que l'Iran no tingui força, perquè l'Iran per A o per B, sigui per Hezbollah, sigui per finançar Hamas o ajudar-lo, ha actuat en contra de l'estat d'Israel, i per tant tu consideres que has d'actuar contra l'Iran. Però l'Iran és un país que té 92 milions d'habitants, una història cultural riquíssima, té aliats poderosos com són la Xina i Rússia, i per tant posar-se amb l'Iran és posar-se en un merder espectacular. És així d'un vesper en el qual tu no tens per què sortir-hi guanyant. I malgrat que tinguis una potència militar descomunal, el que deies tu, Roger, del petroli és fonamental. Que sigui més car omplir el dipòsit de gasolina, en el fons el que vol dir és que la inflació tornarà a pujar. Els bancs centrals porten molt temps intentant dur a terme mesures que controlin la inflació des de la guerra d'Ucraïna. Ja veurem què passa si puja el preu del petroli, i això és un problema que sempre funciona. I després hi ha una altra qüestió, que és que al final tu pots anar esquivant el Congrés, tu pots anar esquivant la dissidència interna als Estats Units, tu pots anar esquivant les crítiques que puguis tenir dins del Partit Republicà, que malgrat que ara estigui feta imatge i semblança de Trump, és un partit amb una tradició internacional que s'acosta més al pragmatisme que no pas a un intervencionisme salvatge, i jugar aquest joc pels interessos només converteix el món en una espècie de selva, i això és un problema que patim tots.
Núria Orriols.
Sí, jo crec que és una demostració més, doncs, que el món dels organismes multilaterals ja és història i que Trump té una agenda i que l'executa. Discrepo una mica amb l'Oriol a l'hora de valorar la seva intervenció amb com l'ha vestit. Crec que, a diferència de Venezuela, que sí que no va parlar en cap moment de democratització ni, i que es va centrar molt en els seus interessos particulars en la lluita contra el narcotràfic, aquí sí que apela a l'oposició i ve a dir-li que ho aprofiti per acabar d'enderrocar el règim i fer una transició. Almenys hi ha una apel·lació en el seu discurs d'ahir. I llavors, a mi el que em genera més dubtes de tot plegat és per què ara. És a dir, ho citava el Gabriel, no?, que hi havia la mediació d'Oman que estava dient que això hi havia progressos en les converses i que fins i tot estava a prop un acord de pau. Internament, pel que han dit la Carme i el Gabriel, i també l'Oriol des d'allà, doncs no acaba de ser el moment idoni perquè hi ha una divisió amb el moviment MAGA, s'està liant en una altra guerra quan ell va defensar el contrari. I la meva pregunta és si precisament ha triat ara, i els hi pregunto al Gabriel i a la Carme, per la debilitat de l'Iran, perquè quina és la capacitat de resposta que té l'Iran quan Rússia i la Xina sembla que no volen intervenir directament? Per tant, no sé quina capacitat de resposta té sense aquesta ajuda. I també el fet de que l'Iran estigui regionalitzant, atacant aliats d'Estats Units al Golf Pèrsic, que no sigui una mesura de pressió perquè siguin aquests països del Golf qui intentin aturar Estats Units perquè no tenen altra manera de poder-ho fer. Per tant, és a dir, el meu gran dubte és per què ara? És a dir, quins són els interessos que té, perquè segur que n'hi ha, per part d'Estats Units, de fer ara aquesta intervenció, i quin és el règim que busca Trump a l'Iran perquè pugui estar d'acord amb els interessos que té Estats Units en aquesta regió en consonància amb Israel.
Carme i Gabriel.
Bé, el perquè ara segur que qui ha decidit que ara és el moment més idoni és Israel, que també té eleccions a la vista, que també és qui de veritat pressiona per aquesta idea del canvi de règim, perquè el règim dels ayatolars sempre ha volgut la destrucció d'Israel i, per tant, això és un motiu per Israel. Però, a més, si mirem regionalment, i això el Gabriel ho sap molt millor que jo, la situació de l'Iran en aquests moments estava molt afeblida respecte al que era fa uns anys. Els seus aliats tradicionals estan afeblits, Hamas i Hezbollah ja han estat escapçats abans. Rússia, com bé deia la Núria, ha sortit de la fotografia, era un aliat tradicional, però Rússia ara també s'ha apuntat a aquest nou pragmatisme de parlar amb tothom, inclòs Israel, Turquia, per tant, Rússia ja no és tampoc un aliat amb qui Iran pot comptar. Estem també pendents a veure de què passa a Síria. Iran té aquesta capacitat no de tenir una confrontació oberta regional, però sí de desestabilitzar molts altres conflictes oberts, i Iraq i Síria són l'exemple més clar. Per tant, jo crec que, sobretot des del punt de vista d'Israel, hi havia un moment ara idoni o necessari per la feblesa interna del règim que convidava a atacar. I també coincideixo amb la Núria. Quan tu em preguntaves molt a l'inici què fa la Unió Europea està desapareguda totalment com a negociadora, i en canvi aquí sí que jo veig que els països del Golf, que han guanyat també molt, molt espai en aquests moviments diplomàtics a la regió en aquest últim any, que han estat precisament la seu de negociacions internacionals una rere l'altra, que es va demostrar, per exemple, la pressió sobre Israel canvia la guerra de Gaza quan Israel fa aquesta operació a Qatar que mata la cúpula negociadora de Hamas, i això es considera una línia vermella, i és quan li diuen a Trump això ha de portar cap a una altra banda, no? Per tant, aquesta pressió que poden fer els països del Golf sí que crec que és un element que pot tenir una certa influència sobre Trump. Gabriel, no sé.
Sí, Gabriel. Per redoblar justament aquests arguments. Sí, segurament un moment de debilitat estructural iraniana, ja no només per les rondes anteriors de guerra, sinó també perquè l'estructura regional, aquesta idea de defensa cap endavant que Iran portava duent a terme des de fa una dècada, segurament es troba en un moment extremadament dèbil. Només cal veure Hezbollah, cal veure Síria. També perquè, òbviament, aquí el que hi ha és segurament una pressió enorme per part d'Israel i segurament també Aràbia Saudita, que és segurament el canvi que menys esperàvem a curt termini, de dir això és una finestra d'oportunitat, és o ara o mai. I també és molt probable que aquí hi hagi hagut una espècie de lost in translation, fins i tot, pel que fa a les negociacions diplomàtiques. És a dir, no és descabellat pensar que algunes de les ofertes que la delegació iraniana hagi fet a les negociacions d'Oman, ni Estats Units ni altres actors l'hagin llegit com una concessió, sinó que ho hagin llegit com aquesta gent està aquí de farol i no anirem enlloc.
5 minuts per arribar a 3:15 del matí. Fem una pausa i de seguida connecto també amb el Regne Unit, amb el nou corresponsal, el Quim Olivares, que ha estat un dels últims periodistes de Catalunya Ràdio que ha pogut fer diverses cobertures a l'Iran i també coneix gent de dins i ens pot explicar també alguns detalls del país persa, que sens dubte serà notícia aquests propers dies.
El suplement amb Roger Escapa.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Mira, hi ha quina gentada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxofeta.
Hola.
Hola, què tal?
Has de ser coneguda, tu, per aquí.
Sí.
El Foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 1823, el cinquè president dels Estats Units, James Monroe, va anunciar un gir fonamental en la seva política exterior, que posteriorment va quedar resumit en un lema molt conegut: Amèrica pels americans. A la llarga, aquesta doctrina Monroe va servir per justificar totes les intervencions militars nord-americanes a l'Amèrica Llatina. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'àvia web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo sóc una persona sempre descontenta de la vida, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
Aquest diumenge, el filòsof Norbert Bilbeny.
A diferència de la dreta, que crea individus, l'esquerra hauria de crear societat, hauria de construir societat, no? I això no s'ha acabat de fer bé.
El divan, el valor de la conversa.
Com veu la situació del català?
No la veig bé.
I com ho arreglaria?
Primerament, amb gràcia i simpatia. No forçant a ningú a parlar el català.
Ha de ser simpàtic, el català.
Sí, ha de ser simpàtic.
Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
amb Roger Escapa.
Tres quarts de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, a programa especial Mirant cap a l'Iran, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Carme Colomina, el Gabriel Garrum, el Sergi Roca, i també amb més veus autoritzades que aniran desfilant al llarg d'aquestes properes hores de ràdio aquí al suplement. A veure, tenim una última hora que ara el Sergi Roca ens ajudarà a confirmar. Israel s'atribueix la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei. L'exèrcit d'Israel ha tret pit de l'operació de les forces aèries que ahir van bombardejar el complex on vivia l'Ayatollah, a la capital de l'Iran, gràcies a la informació que li va proporcionar la CIA. Per tant, Estats Units i Israel de la mà per acabar amb el líder suprem iranià, però qui s'acaba penjant la medalla de l'execució és Israel. L'última hora d'aquests atacs, que canvia constantment, és que ara mateix l'Iran està en ple contraatac amb míssils contra Israel i una trentena de bases militars nord-americanes al Pròxim Orient per segon dia consecutiu. Ho hem viscut en directe a través de la narració que ens ha fet el nostre corresponsal a Jerusalem, el Jordi Brascó, quan ha hagut d'entrar en directe amb aquest búnquer que té i que tenen tota la població d'Israel, perquè els avisos de les autoritats israelianes avisaven tota la població que busquessin refugi. Els Estats Units i Israel també ataquen Teheran, per tant, foc creuat, per tant, pràcticament hem de parlar de guerra oberta. Trump ha advertit que si l'Iran compleix amb les seves amenaces d'atacar amb força, els Estats Units replicaran amb encara més contundència. Els Estats Units demanen als nord-americans abandonar ambaixades de països de la regió, també com Oman. A veure, aquesta última hora, Sergi Roca, Israel atribuint-se la mort del líder suprem iranià Ali Khamenei.
No és un detall gens menor. Aquí Israel vol aparentar o vol deixar clar al món que qui ha eliminat aquesta gran amenaça que per ells era Ali Khamenei, doncs han estat ells, i allibera, entre cometes, diguem-ho així, doncs aquesta... allibera els Estats Units de ser els autors directes de l'eliminació d'aquest líder espiritual suprem dels iranians. Allibera, no sé si Trump li agradarà que l'alliberi d'això, però en tot cas sí que es posa la medalla, com deies, tot i que la CIA... Hi ha informacions al New York Times que
el New York Times diu que Khamenei va poder ser capturat gràcies a aquesta pista de la CIA, que l'havia seguit durant mesos. Per tant, qui executa és Israel, però qui el troba i sap com arribar-hi, fa pensar també en el que va passar amb Maduro, és la CIA. Els Estats Units i Israel van plantejar atacar Teheran durant la nit, però van endarrerir l'operació perquè la CIA es va assabentar que hi havia una reunió durant el matí de dissabte al complex d'edificis on residia Khamenei, que també tenia previst assistir a aquesta reunió. Per això, durant l'atac s'han eliminat també molts altres als càrrecs iranians que hem anat explicant. L'Iran ha confirmat la mort del cap de l'Estat Major i del ministre de Defensa, també la de diversos alts càrrecs del règim iranià, el comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària i també el secretari del Consell de Defensa.
Clar, és que en dos anys Israel ha eliminat noms que, si tiréssim ja no dos anys, tres anys enrere, diríem, ostres, Ismail Haniyeh de Hamas, Hassan Nasrallah, el Líban, ara Ali Khamenei, que ja seria doncs el peix gros, deixeu-m'ho dir així, en aquesta lluita i en aquesta enemistat tan clara d'Israel. I sempre, o en molts casos, ara avui és evidentment claríssim, amb l'ajuda dels Estats Units i de Donald Trump. La reconfiguració de la regió, i ara ho parlàvem a micro tancat també aquí amb en Gabriel i la Carme, del món en aquests dos anys és absolutament brutal, no tant perquè siguin esperades, sinó perquè realment no sabem quan s'allargarà això.
Passen 3 minuts de 3 quarts 10 del matí. A Londres ens espera el Quim Olivares. Quim, què tal? Bon dia.
Ei, bon dia a tothom.
El Quim és un dels corresponsals a Catalunya Ràdio que fins fa ben poc havia fet doncs, diverses cobertures precisament a dins de l'Iran i amb qui hem compartit també diversos programes especials cada vegada que el país persa ha estat protagonista. Quim, hi tens coneguts i tens contactes a dins, eh?
Sí, hi tinc, però els que hi ha ara dins no, o no poden o no volen comunicar-se amb la premsa occidental i, per tant, ignoren els nostres missatges. També és veritat, ja ho he explicat, que està tallada la comunicació, però sí he pogut parlar amb periodistes que s'han exiliat a l'estranger i que viuen a Europa i que explicaven, els hi preguntava si seria just dir que la gent a l'Iran està plorant la mort de Khamenei, i un d'ells em deia, seria just dir que la majoria de dins i fora de l'Iran, la majoria d'iranians que viuen dins el país i que viuen a fora, celebren la mort de Khamenei, mentre que una minoria dins el país plora la seva mort, que són les imatges que s'han fet públiques a les agències d'una manifestació que hi ha a Teheran aquest matí, on la gent efectivament està plorant la mort de Khamenei, però podríem dir que la majoria de la gent la celebra. Sí que hem de dir que hi ha hagut també altres manifestacions als països al voltant, perquè hem de dir que Khamenei era una figura religiosa entre els xiites i, per tant, molts xiites del Caixmir, del Pakistan, de Bagdad, Iraq, de l'Azerbaidjan, de Bahrein, doncs el tenien com una figura religiosa i, per tant, ells també han sortit al carrer per protestar contra aquesta mort, no? Sí que hem de recordar que Iran ha viscut moltíssimes revoltes i qui sempre ha ordenat disparar contra la gent ha estat precisament Khamenei, i per tant la gent iraniana que té ànsies de canvi l'odiava, així de clar, i per tant li desitjava la mort. Una altra cosa és que qui l'hagi matat sigui Israel. Ningú té simpaties per Israel a Iran. Hem de recordar, i abans ho mencionava la Carme, no?, que Iran sempre ha volgut la desaparició d'Israel, i això té raons històriques, perquè va ser el Mossad, els serveis secrets israelians, els que van donar instrucció, van ensenyar la temuda policia secreta del Shah a com torturar, a com reprimir la gent, i les víctimes d'aquesta tortura i aquesta repressió eren precisament els que van acabar vencent en la república, en la revolta que va portar la República Islàmica. Per tant, Israel no és mai benvingut a Iran. Una altra cosa és que els iranians que volen la caiguda del règim siguin pro-europeus, pro-americans, fins i tot, però Israel, jo almenys no m'he trobat mai a ningú que li agradi Israel.
Carme.
No, estic d'acord amb el que explica el Quim perfectament. I una mica el que deia el Sergi, jo crec que el que estem vivint és aquesta impunitat de l'intervencionisme, no? El que reflecteix aquesta operació és que ens hem quedat sense espais de contrapès, sense espais per dir on es negocia, qui té capacitat, qui té influència global per aturar o per demanar, no?, uns certs límits, no?, en la imposició de la voluntat. Una altra cosa és què passarà a partir d'ara, perquè qualsevol canvi, qualsevol transició, aquest consell que ens explicava molt bé abans el Sergi, tenen com a objectiu la supervivència del règim. No estem davant d'un canvi de règim, estem davant d'un canvi de lideratges en el règim, i això és un procés molt llarg amb una operació militar, si no li volem dir guerra, però amb uns atacs que han començat que tampoc tenen data de sortida, data de caducitat. Per tant, jo crec que només estem en els inicis un canvi que té unes conseqüències regionals i globals.
Van arribant les últimes hores, eh? Ara, algunes informacions apunten que les forces aèries dels Estats Units i d'Israel estarien atacant en aquests moments la seu de la Mitja Lluna Roja a Teheran, i això suposo que té una rellevància significativa. Gabriel, veig que fas expressions.
No, és que si la idea és atacar la Mitja Lluna Roja, la idea és atacar una escola de noies, atacar un pavelló esportiu o matar negociadors o sabotejar negociacions diplomàtiques, doncs... És a dir, la nostra feina des de l'àmbit internacional, des del periodisme, des de l'humanitarisme, des de la política internacional, doncs ens podem dedicar a una altra cosa, i doncs bé, donem-li tot aquest ministeri de la guerra i tirem per allà. És a dir, és totalment compatible, i ens cansem de dir-ho i quasi sona banal, però és així, és tan compatible denunciar que Ali Khamenei a Síria, a Iran, a altres llocs del món ha comès unes atrocitats enormes, que era un personatge extremadament funest i que el poble d'Iran té tot el dret del món, igual que tots els pobles del món, a tenir una vida digna i lliure, com alhora dir de manera molt clara i molt específica que una intervenció d'aquest estil és il·legal des de tots els punts de vista del dret internacional i que, a més, és políticament contraproductiva. Molt, a més.
Hi ha aplicacions, pàgines web, que sovint consultem els periodistes internacional i també investigadors, n'estic convençut, però un pàgines web que jo més consulto sovint sobretot des de l'inici de la guerra ucraïna, no el 2022 sinó el 2014, és Live UA Map, no sé si la coneixeu, no? Sí. Clar, els Estats Units, i Israel han atacat l'Iran, però si ara agafem el mapa d'aquest liveuamap.com amb Iran al capdavant, tenen Ucraïna, tenen altres llocs del món, clar, ja no és només l'Iran que està rebent bombes, ja no és només el Golf, que també ja comencen a aparèixer aquestes icones de drons, de míssils, doncs de protestes, etc. Ja estem anant, ara ho deia en Quim, cap a Karachi, cap al Pakistan. És un país en frontera amb l'Iran, però també on hi ha molts xiites, no? I on hi ha consulat o ambaixada dels Estats Units, que ara mateix els que estan protestant, i són de les imatges que avui ja estem començant a veure, doncs estan intentant atacar. Per tant, quan ahir Trump deia que hi hauria víctimes, segurament no era gratuït, i no només parlava de les seves bases, parlava d'arreu del món, perquè els Estats Units està arreu del món, i xiites i gent que vulgui anar contra els Estats Units estan arreu del món.
5 minuts per les 10. Quim Olivares, com pot anar aquest relleu d'Ali Khamenei, tenint en compte que ara també ha sortit que Iran nombra el general Ahmad Baidi, nou comandament en cap de la Guàrdia Revolucionària? Entenc que aquí deu haver-hi un protocol superestablert per si passa això que ha passat, que és que ha caigut el seu líder suprem, i no només el seu líder, sinó també tota la resta de lideratges de la cúpula.
Sí, sí, i n'hi han caient més, perquè, clar, abans parlàveu de la CIA, no?, com va dictar les coordenades per poder eliminar a Khamenei, doncs, clar, deuen tenir les coordenades de tots els altres. Parlar ara del relleu de Khamenei potser és una mica avorrit, perquè hi ha noms que... De fet, n'hi havia un, per exemple, que Israel diu que hi ha la mort, que era el cap de gabinet de Khamenei. Israel ja diu que l'havia mort, per tant, aquest ja no pot succeir Khamenei, i que el procés normalment és lent, perquè hi ha 88 clergues que són els que donen l'últim vistiment, si plau, al líder suprem. Hi ha fins i tot el fill de Khamenei, el Mohtada, que és relativament jove, té 55 anys. També hi ha un dels nets de l'ayatollah Khomeini. Ves a saber qui pot sortir. El que passa és que ho comentàveu ara a la taula, no? Els que surti serà per fer sobreviure el règim, i clar, això possiblement no sigui el que vulgui ni els Estats Units ni Israel, perquè clar, en lloc de Khamenei, si tenim a Hossein Mosevi, que és un dels possibles successors, què canviarà? Jo crec que no canviarà res. Ara, una altra cosa és que busquem retocar el règim des de dintre, no?, una mica l'estil Venezuela, i que algú de dintre digui, ei, doncs a partir d'ara no us preocupeu, que serem més dòcils i no donarem diners a les guerrilles d'Hezbollah ni als Houthis del Iemen, i ens portarem bé. I després heu parlat tangencialment dels recursos. Doncs clar, Iran és el tercer productor mundial de gas, té les segones reserves del món i és el setè productor mundial de petroli i les terceres reserves del planeta. El cop d'estat que hi va haver l'any 53 contra el primer ministre buscava això. Els Estats Units i el Regne Unit van buscar, doncs, això, aconseguir els interessos petroliers de l'Iran. I potser aquí, posats a rebuscar, també hi ha el mateix, no?
3 minuts per les 10. He de fer una pausa i continuem aquí mirant cap a l'Iran amb totes aquestes veus i també alguns catalans que tenim escampats del món i que per tot aquest trànsit aeri doncs veuen afectada la seva tornada a Catalunya.
El suplement, amb Roger Escapa.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font. Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el club de la mitjanit. I bé, sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.